una de les figures emblemàtiques també de, bé, a l'hora d'expressar la relació entre Catalunya i Espanya i les tibentors o no tibentors, més aviat tibentors en el cas del doctor Robert, amb molts dels aspectes que per més d'un són encara extrapolables avui en dia. En qualsevol cas, una glossa del doctor Robert va ser el que es va poder escoltar el dilluns a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament en aquest acte organitzat, com us dèiem, per Òmnium Cultural al Garraf. Va iniciar els parlaments el president d'Òmnium al Garraf, August Bové, el grup d'estudis sitgetans amb Helena Martínez, que va també glosar la figura del doctor Robert, i per part de l'Assemblea Nacional de Catalunya va parlar Joana Fort. Finalment, però, el gruix de l'acte va ser també una glossa que va fer Astrid Alemany d'Òmnium Cultural sobre la figura del doctor Robert, sobre el seu paper, sobre el tancament de caixes, sobre aquests 7 mesos a l'alcaldia de Barcelona, però el que van donar de si aquests 7 mesos i sobretot a l'entorn d'una personalitat molt ferma, de moltes conviccions, i el que tothom va acabar definint com un polític valent, apel·lant d'alguna forma també a la necessitat de valentia que es demana als polítics actuals, fent referència precisament als moments que li va tocar viure al doctor Robert, l'home que va pagar al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges, l'home d'aquella frase de si Barcelona té un Saló de 100, jo faré que Sitges tingui un Saló de 10, en fi, una persona molt estimada també per tots els sitgetans, a partir de tot un seguit de, bé, no només de presència, sinó d'estima que va tenir sempre el doctor Robert amb la vila, a part dels lligams familiars, etc etc etc. L'acte d'homenatge al doctor Robert, com els dèiem, l'iniciava el president d'Òmnium al Garraf, August Bové, després escoltaran Helena Martínez en nom del grup d'estudis sitgetans, Joana Fort en nom de l'Assemblea Nacional de Catalunya, i tancar l'acte al Parlament d'Astrid Alemany d'Òmnium Cultural.
Havíem pensat des de feia temps, doncs, organitzar aquest acte d'homenatge al doctor Robert, dèiem, que és un sitgetà que potser hi ha gent que no ho sap, però nascut a Mèxic, nascut a Tampico, una família mexicana ja, però que originària de Sitges, que després va tornar a Catalunya, es va implicar amb el catalanisme polític i amb la societat catalana, i crec que li hem d'agrair, i per això el recordem, i per això doncs, Sitges té aquest monument, etc., que va ser un polític valent, un polític que va recollir les aspiracions del poble català del seu temps i que, a més, era disposat al sacrifici. És a dir, això no es recorda gaire, però això li va costar el famós tancament de caixes, etc., doncs la dimissió, l'empresonament, etc. I en aquests moments tan crucials que viu el nostre país, doncs això és el que ens agradaria també, que els nostres polítics actuals fossin capaços de posar-se al davant de la nostra societat i, si cal fer un petit sacrifici, també fer-lo. En primer lloc, us parlarà la senyora Helena Martínez del grup d'estudis sitgetans. En segon lloc, la Joana Fort de l'Assemblea Nacional Catalana. I en tercer lloc, constava que era jo, però era un error en l'anunci, serà Astrid Alemany d'Òmnium Cultural Garraf. Doncs us deixo amb el parlament de Helena Martínez.
Bona tarda. Intervenció del grup d'estudis sitgetans amb un homenatge al doctor Robert. Sitges, 10 de setembre del 2012. Diu, ens trobem avui, 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, davant del monument que Sitges va dedicar al doctor Robert per subscripció popular per tal d'homenatjar-lo amb tot el que ell representa. Robert va ser un patriota, el gran sembrador de la idea catalanista, segons Enric Prat de la Riba. Un governant exemplar, un parlamentari digne, un metge savi i humanista, un home de cultura i sensibilitat modernes i un sitgetà convicte i generós. Des de la societat civil catalana, el doctor Robert participava plenament de la vida cultural i científica. Va treballar en favor de la divulgació i el progrés de la medicina, una de les seves dues grans vocacions. Va esdevenir un dels homes del modernisme, amic de Santiago Rusiñol, gran coneixedor dels corrents culturals d'Europa i de la vida artística de Sitges, que va valorar amb entusiasme i convicció. Va arribar al catalanisme a través del regeneracionisme i de la voluntat de sanejar la vida política. El compromís del doctor Robert amb els ideals de catalanisme va ser fruit de l'evolució ideològica que compartir amb tants altres de la seva generació des de la presa de consciència que Catalunya mereixia i requeria una força política diferent i nova, i va assumir el seu compromís fins a les darreres conseqüències. Del que era un ideal professat per un nombre reduït de devots entusiasmes, Robert va fer d'ell la causa de tot un poble. Quan va ser alcalde de Barcelona, el doctor Robert va donar un gran exemple de govern local, sanejant la hisenda, el cens, l'organització municipal, per tal d'erradicar la implantació del caciquisme bipartidista dels dos grans partits espanyolistes, el tancament de caixes, l'oposició a la política fiscal i tributària espanyola que va capçalar el 1899, el va portar a dimitir per dignitat i en favor dels drets dels catalans. D'empleats i drops no en mantindrem més, que han de tancar les caixes tots els botiguers, paraules d'ell. Amb les eleccions a les Corts del 1901 va ser el diputat més votat de tots. Sent alcalde de Barcelona i arran dels insults que va rebre el 1899 per part d'un diputat espanyolista que li negava la catalanitat i la sitxetanitat, va néixer a Tampico, Mèxic, fill de pares sitxetans. Va venir de molt criatura a la vila i es va aprendre les primeres lletres al col·legi del mestre Caballero al carrer Parellades. L'Ajuntament el va anomenar fill predilecte i li va encomanar el panó de Sant Bartomeu per la festa major d'aquell any. Diu la crònica que la rebuda del doctor Robert a l'Ajuntament el dia de la vigília va ser digna de l'entrada del sant. En agraïment, el doctor Robert va costejar el mobiliari i la decoració del Saló de Sessions, símbol del bon govern de la vila. I és per aquest motiu que l'Ajuntament conserva un dels dos grans salons modernistes de Sitges. L'altre és la planta noble del Cau Ferrat. Cal remarcar que el doctor Robert forma part de les fileres dels homes del modernisme i que, com a amant de les arts, coneixia a fons i valorava tots i cada un dels pintors luministes i el gran art total d'en Rossinyol. Bueno. Tant la festa major de 1999, amb la que el doctor Robert va ser pantonista de Sant Bartomeu, com la del 1900, quan va presidir la inauguració del nou Saló de Sessions, van constituir ocasions que va posar de manifest la seva gran valoració del municipalisme, el seu catalanisme convicte i un amor a Sitges i a la cultura de la modernitat que queden palesos amb els quatre discursos que va pronunciar. Per al doctor Robert, la pàtria comença al poble. El sentiment de pàtria és el més positiu de tots. És el tros de terra on he nascut, on he tingut els nostres pares i fills i on hem de treballar i ens hem d'educar la terra amb sons límits precisos. Alhora reivindica el dret de Catalunya de viure una vida autònoma que permeti el total desplegament de la seva activitat, avui tan fortament prohibida per l'absorció que suposa el règim centralista, i defensa el dret que es respecti la nostra llengua perquè amb ella, millor que en cap altra, donem expressió externa als nostres pensaments i als sentiments de la nostra ànima. El monument que Sitges li va dedicar per subscripció popular i que es va inaugurar el 1906 és la mostra material de l'admiració i l'agraïment per part de la vila, i ho és també el de la resistència. El doctor Robert va poder aguantar fort els embats del franquisme que li demanaven el seu enderroc gràcies a la valentia de l'alcalde Isidoro Cartó, que no va dubtar en enfrontar-se a les autoritats guanyadores de la guerra per defensar el que els sitgetans havien construït. Fa 35 anys, a motiu del 75 aniversari de la mort del doctor Robert i recentment recuperades les llibertats democràtiques, però encara no les institucions catalanes, el grup d'estudis sitgetans va promoure un primer homenatge al doctor Robert, amb una exposició al mateix Saló de Sessions, la reposició de la placa de la seva placa de fill predilecte al mateix saló, l'atorgament del seu nom a un dels carrers de la vila, ja que el 1939 s'havia esborrat el nom del tram que hi havia dedicat a la Ribera, i la restauració del monument al seu estat originari, en català i sense mutilacions. Unint-nos a l'homenatge que li dediquem aquests dies difícils i esperançats, homenatgem també el seu ideari humanista, progressista i profundament patriòtic. Amb aquest segle XXI i amb l'esperança que Catalunya es desvingui un nou estat d'Europa, L'exemple del doctor Robert adquireix ple significat pel seu llegat de patrici generós i lliurà a la ciència de les humanitats el seu catalanisme, progressisme i solidari que estimava la vila i Catalunya. Es va convertir el més important i primigeni símbol de la voluntat dels nostres ressorgiment nacional. 110 anys després de la seva mort, la memòria del doctor Robert ha de continuar ben viva, més enllà de les pedres i de les commemoracions, com a exemple de generositat, de patriotisme i de catalanisme. Tal com deia al finalitzar els seus discursos el doctor Robert, visca Sitges i visca Catalunya.
Bé, gràcies per ser aquí, gràcies a Òmnium Cultural i al GES per compartir aquest acte amb l'Assemblea Nacional. Quan ens van trucar per si volíem compartir aquest dia amb ells, de seguida vam tenir clar que l'Assemblea hi havia de ser, i més un dia com avui, i he escrit tres ratlles. No per tòpic és menys cert que mentre llegeixes els fragments de discursos del doctor Robert, com els que podeu llegir darrere d'aquest fulletó que Òmnium ha repartit, no pots evitar traslladar-ho a l'actualitat. Segurament, amb diferències materials, comunicatives i logístiques, abismals respecte a ara, però amb una clara semblança política. I tot i que sempre hem vist clar aquest conflicte, continuem amb una espècie d'estira i arronsa històric amb els nostres veïns espanyols. Demà, una gran part del poble de Catalunya ens trobarem a Barcelona convocats per l'Assemblea Nacional Catalana, i ens hi trobarem per diferents motius, però un de transversal. No volem que la nostra singularitat com a comunitat desapareixi, i no només això, volem viure en aquesta singularitat plenament i sense complexos. Ho farem com a societat per demanar i encoratjar els nostres polítics a ser valents, tan valents com el doctor Robert quan va decidir fer el tancament de caixes, per exemple. Requerim dels nostres polítics aquesta maduresa, aquest punt d'orgull i decisió. Però en aquest cas no volem que sigui només una mesura de pressió per aconseguir alguna engruna de reconeixement per part dels espanyols. Volem que sigui el principi d'un nou projecte com a poble, el principi d'un projecte on la dignitat sigui el pas ferm que ens faci remuntar una situació socialment i moralment devastadora. Ben segur que el doctor Robert avui s'apuntaria a un AMI, el que en diem AMI, que és l'Associació de Municipis per la Independència, com ha fet el nostre ple municipal i el nostre Vall del Davant. I esperem que aquest municipalisme torni a ser el principi. El doctor Robert, fill predilecte de Sitges i alcalde de Barcelona, és un polític que cal reivindicar per recordar que no sempre els polítics han estat com ara i que no tots han de ser obligatòriament iguals. De tant en tant, hi ha alguns personatges que sintonitzen amb el poble que representen i posen el seu geni a favor d'aquest. Aquest era el cas del doctor Robert. Des de l'Assemblea Nacional Catalana us volem desitjar que passeu una bona diada de l'11 de setembre i que sigui inoblidable per cadascun de nosaltres. Visca Sitges i visca Catalunya.
El poble i ell eren un. Creava amor. Sabia escoltar. Seduïa el públic que el veia. Era l'ídol del poble. Aquesta és una petita selecció del que els seus contemporanis, Joan Maragall, Prat de la Riba, Josep Pla, mossèn Cinto Verdaguer, van escriure sobre el doctor Robert, en Bartolo, com l'anomenaven aquí, a Sitges. Des d'Òmnium Garraf hem volgut celebrar aquest acte emmarcat en la Diada per reivindicar la seva manera de fer política. Estareu d'acord amb mi que avui és difícil trobar aquests qualificatius en algun polític. Des d'Òmnium, des de la societat civil, ens preocupa i molt el divorci que en els últims temps s'ha produït entre els polítics i la societat. Existeixen moltes raons per explicar aquest divorci, però la que reivindiquem avui, davant del doctor Robert, és una raó ben clara. Necessitem polítics valents. I en això el doctor Robert n'és un dels màxims exponents. Com sabeu, en Bartomeu, Robert i Arzábal va entrar a la política per la via de la societat civil. Era president de l'Ateneu de Barcelona. Corria l'any 1885 quan s'inicià un procés on el catalanisme ocupà les principals plataformes ciutadanes en oposició al règim de la Restauració espanyola. En Robert era un il·lustre metge reconegut internacionalment. Ell va ser un dels primers introductors de la ciència i els avenços mèdics a Espanya. No obstant, sempre va estar interessat per la cosa pública, per la política. I què passava en la política i en el país fa 110 anys? Doncs que Espanya estava en crisi. Us sona? Espanya acabava de dir adéu a les seves últimes colònies d'ultramar. El doctor Robert va ser crític des del primer moment amb la política colonial seguida pels governs de la Restauració. La qualificava de centralista, corrupta, espoliadora i de ser la màxima responsable dels sentiments independentistes cubans. Com sabeu, Espanya va fer orelles sordes als consells autonomistes que des de Catalunya s'aconsellava. Espanya finalment va anar a una guerra desastrosa contra els Estats Units. I Espanya va entrar en crisi i va tenir un deute escandalós. I qui l'hauria de pagar? Com va escriure Antoni Rovira i Virgili, Robert no militava en política, però el desastre espanyol i el fracaso de la política madrileña hicieron que abrazara la causa de Catalunya. El doctor Robert va resumir el que sentia en aquells moments. Soc símbol d'una generació que visqué enganyada i que ha viscut el daltabaix de l'estat espanyol. El poble ha de destruir tot lo fals i convencional per deixar que la llibertat bategui col·lectivament. La llibertat de la que parlava el doctor Robert bàsicament es pot resumir amb el seu programa electoral. Concert econòmic per Catalunya, descentralització administrativa, sufragi universal i regeneració democràtica. D'això fa 110 anys. El doctor Robert només va poder ser alcalde de Barcelona durant 7 mesos, però va fer molta feina. Segons Josep Pla, el nomenament del doctor Robert com a alcalde de Barcelona va ser un cop mortal pel fi de les oligarquies. El seu pas per l'alcaldia va suposar la liquidació del caciquisme electoral. Això és demostrable, ja que va depurar el cens electoral passant de 54.000 persones a 92.000 persones. El règim de la Restauració tenia controlat qui votava i, el més important, qui podia votar. El doctor Robert va donar al poble el poder obrint el sufragi. Com que era època de crisi, com hem comentat, el doctor Robert va donar exemple i va renunciar al seu sou com a alcalde. I com que havia llegit els estudis de Flos i Calcat, on s'explicava que cada espanyol contribuïa a la hisenda amb 2,5 pessetes i cada català amb 5,4 pessetes, doncs es va abraçar la causa del concert econòmic. El famós tancament de caixes suposarà la batalla prèvia per a negociar el concert econòmic. L'any 1899, el ministre d'Hisenda d'en Silvela va ser l'encarregat de redactar els pressupostos de la crisi. Es van crear molts impostos nous, la majoria dels quals requeien sobre els comercials i els industrials. I on hi ha més concentració d'empreses? Bingo! Els industrials catalans van rebre molt malament la notícia de les noves taxes. Van argumentar que ja havien pagat el desastre de la guerra de Cuba i que ja no podien pagar més. Per això van decidir no pagar el tercer trimestre. A les manis i concentracions de l'època s'escoltava aquesta cantarella, que l'ha cantat també la companya del GES, que deia això. Treballem a Barcelona per mantenir Madrid, però ha vingut la resistència i podem dir bona nit. D'empleats i de dropos no en mantindrem més, que han tancat les caixes tots els botiguers. El doctor Robert es va posar de seguida al costat dels industrials i va viatjar a Madrid per acabar amb el conflicte a canvi del concert econòmic. En l'últim intent de conciliació va dir que si no s'atenien a les reclamacions concedint el concert, dimitiria del càrrec, ja que ell estava allí per obtenir en favor de Catalunya en general i de Barcelona en particular. Com sabeu, ni concert, ni entendiment, ni diàleg, ni negociació. L'alcalde de Barcelona va dimitir quan van començar els embargaments. El doctor Robert es va posar al costat d'un poble, que un polític valent hauria de saber que és on resideix el poder. Com que els industrials segueixen sense pagar i després de la dimissió de l'alcalde encara s'hi suma més gent a la protesta, en aquell moment ja són més de 7.000 comercials, el Consell de Ministres de Madrid, atenció, suspèn les garanties constitucionals a la província de Barcelona i el tinent general de l'exèrcit, Eulogi Despujol, declara l'estat de guerra a Barcelona. Los delitos contra la integridad de la patria, los de rebelión, los de resistencia de pago de impuestos, los de manifestación y los de imprenta, la censura, serán juzgados en Consejo de Guerra. Y això no és tot. El ministre de la Guerra espanyol amenaça als catalans que té preparat dos cuirassats, el Pelayo i el Carlos V. Fi del tancament de les caixes. Encara que la història que us he explicat acabi malament, és precisament el contrari del que va significar per la societat catalana de fa 100 anys. El tancament de caixes i l'actitud del doctor Robert suposaren una victòria pel poble. S'havia plantat cara a Madrid i s'havia mobilitzat l'opinió pública catalana. Fins al dia que va morir, en doctor Robert va treballar passant consulta. Si no et visitava el doctor Robert, no estaves tranquil. Treballava moltíssim. Era el ben d'hora de fa un segle. Es veu que patia del cor, però ningú sabia. I al saber que tenia aquests problemes de salut, s'obre una nova dimensió al compromís cívic vers els conciutadans i la causa del país. L'endemà de la seva mort, botiguers d'arreu del país van tancar en senyal de dol. Explica a Prat de la Riba que, quan va córrer la notícia de la seva mort, semblava que tothom hagués perdut algú de la família. Van fer monuments del doctor Robert arreu del país, i noms de places i de carrers, però tot va canviar a partir del 39, excepte Sitges. El primer alcalde del poble dels vencedors va ser el carlí Isidor Cartró i Robert, un parent seu. L'alcalde Cartró va trampejar com va poder les ordres de l'enderroc, col·locar una bastida per dissimular el desmuntatge. Ja acabo. El tancament de caixes també suposarà el fet històric on es començà a gestar un dels partits polítics més importants del segle XX, la Lliga Regionalista. Com sabeu, aglutinava la burgesia industrial i intel·lectual catalana. És curiós, però, que fa 100 anys naixés la Lliga a causa de la frustració en l'obtenció del concert econòmic i que 100 anys després la convergència d'avui, la del president Mas, segueixi treballant per tal d'aconseguir-ho. 100 anys i no ens cansem? I si busquem un altre camí? Visca la llibertat i visca el doctor Robert.
I acabarem agraint-vos naturalment la vostra assistència, desitjant-vos una bona diada Camí de la Llibertat i, com no podia ser altrament, cantant Els Segadors. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena al darrere d'aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, senadors.
Aquest fou l'acte d'homenatge al doctor Robert que organitzaren Òmnium Cultural al Garraf en companyia del grup d'estudis sitgetans i també de la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana Sitges. El passat dilluns, dia 10 a les 7 de la tarda, han escoltat per aquesta ordre primer el president d'Òmnium Cultural, August Bové, després per part del grup d'estudis sitgetans, Helena Martínez, fent una primera glossa del doctor Robert, després Joana Fort de l'ANC i finalment Astrid Alemany d'Òmnium Cultural. Un 11 de setembre, com els dèiem, que també va veure Sitges, com en altres poblacions de Catalunya, un augment important de persones que participaren en aquesta marxa de torxes que organitza l'esquerra independentista també la vigília de l'11 de setembre. Un acte també relacionat amb el sopar popular i una presència de diputats a Versalles que va tenir lloc el passat diumenge dia 9 també a la nit. Per tant, des d'aquest punt de vista també hi ha hagut una major assistència als actes de l'esquerra independentista i una major assistència a l'acte institucional de l'11 de setembre. Una prèvia, un termòmetre, si volen, o un termòmetre sitgetà, si volen, del que va succeir ahir a la tarda a Barcelona a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya. Tanquem tot allò relacionat amb l'11 de setembre a Sitges. 2 minuts i seran les 11. Altres informacions que val la pena tenir en compte avui.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
Tercera hora que dedicarem a la Festa de la Verema i també a que la regidora Vinyet Lluís ens comenti si ha començat el curs bé, si hi ha hagut algun problema en algun centre escolar. En definitiva, plantejar quatre coses sobre l'inici de curs escolar amb aquests 4.000 alumnes, des dels més petits fins als més grans, en els diferents centres escolars de Sitges. Però en el marc de tot un seguit de cursos i de possibilitats per aprendre, que estan obertes aquests dies, també en parlarem el divendres al matí al Consorci de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf ha obert les inscripcions per fer els cursos de català. Les classes començaran el dia 4 d'octubre i a partir d'aquesta primera setmana de setembre, d'aquests primers dies de setembre, les persones que no ho hagin fet mai, que no hagin fet mai cap curs de català del Consorci per la Normalització Lingüística i que ara, si vulguin inscriure, ho poden demanar, ja poden demanar dia i hora per fer una prova de col·locació, en diuen. Bàsicament no és cap prova eliminatòria, és senzillament, com ens havia comentat la Laura a més d'una ocasió, una prova per saber quins coneixements de català té la persona i, per tant, per adreçar-la a un millor curs o al curs amb el qual s'hi pugui adaptar més. Aquestes proves es faran a partir ja d'avui mateix, del dia 12 de setembre, i cal adreçar-se a l'oficina de català al carrer Sant Honorat número 28, al telèfon 93 894 1048 de 10 a 2. Per tant, des d'avui en endavant, poden sol·licitar aquelles persones que desitgin fer cursos de català aquesta prova de nivell, al telèfon 93 894 1048, que és el telèfon de l'oficina de català. A partir del dia 24 es podrà formalitzar la matrícula i, com els dèiem, a partir del 4 d'octubre començarien els cursos de català. Parlarem el divendres, però us ho tornem a recordar avui sobre el termini per fer aquestes proves de nivell per poder després estudiar català en el curs més adequat a les capacitats de cadascú. Tercera hora de programa després de les notícies en connexió amb la xarxa, tercera hora de programa en la qual parlarem de la Festa de la Verema, escoltaran el pregó de Matthew Tree i les informacions relacionades amb l'inici de curs escolar que ens portarà la regidora Vinyet Lluís. Tornem de seguida, fins ara.